Bon dia, què tal, com aneu? Avui és el dia D, aquesta quarta onada, anava a dir. No, onada no. Aquest any no tenim onades de calor, tenim pics de calor. Aquest quart pic de calor de la temporada arriba al seu zènit aquest dijous i el termòmetre s'enfilarà. Per tant, a recer i sentit comú, sortiu a primera hora al matí i quan el sol no molesti tant, no cremi tant, cap a la fresca. Una molt bona opció és quedar-se a casa, persianes abaixades, amb aire condicionat, ventilador o en una habitació fresca i escoltar la ràdio, escoltar el Penedès Gamma Extra. I aquest és el menú d'aquest dijous 10 d'agost. D'aquí uns instants us diem què diuen els diaris editats a Barcelona, tot passant pel quiosc. I a continuació sortim al carrer. L'Enric Vidal avui se'n va a Cal Verger, on hi ha les reserves de Vinzeum. A 9:45, parada de 5 minutets i cedim el testimoni als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant a Vilafranca i al Penedès. Una de les coses que està passant és la polèmica que cada vegada s'està fent més grossa relacionada amb l'estampa de Sant Fèlix. Si heu escoltat l'informatiu, ja sabreu com està evolucionant i, si no, a 9:45 us posem al dia. Tot seguit tenim cita amb els administradors que ens acompanyen cada setmana i avui la protagonista és la pregonera, l'Anna Ballonesta, excompanya nostra, que té el repte de prologar aquesta festa major i que ens explicarà algunes cosetes del seu pregó. Estarà acompanyada també per la Laia Paretes, una de les responsables de xarxes socials i de comunicació dels administradors, i per una de les administradores, l'Anna Benach. Cada dia, potser cada dia no, però cada setmana, o si més no, quan comença una temporada o el curs o quan estrenem any, ens marquem objectius. Som de mena, no?, de marcar-nos fites, vull fer això, vull fer allò, vull aconseguir això. Què passa després, que es perden moltes vegades pel camí? Doncs, si us passa això, no us perdeu el coaching amb xancletes d'aquesta setmana, amb la nostra coach favorita, la Glòria Forns. A les 10:07 ens dona un molt bon mètode per aconseguir un objectiu. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, tot explicant què passa a Vilafranca i a l'Alt Penedès, a càrrec dels serveis informatius i recomanació d'un dels espectacles de la temporada de Cal Bolet i de l'Auditori. Tot seguit descobrim el patrimoni del Penedès de la mà de Josep Maria Feliu. Avui anirem fins a Sitges per presentar-vos al Centre d'Interpretació de la Malvasia Sitgetana, amb Alba Gràcia, la seva coordinadora. Entomarem la tercera hora tot parlant del mòbil. Agafeu el mòbil al matí, només llevar-vos, doncs pareu atenció al que us explicarem, perquè no va massa bé per les nostres neurones. I pels vols d'un quart de 12 obrim línies al 938072626 perquè hi dieu la vostra i aconseguiu un número per la caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, un dels tres productors socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que aquesta setmana ens regalen els préssecs que podreu recollir dissabte mateix si sou afortunats o afortunada. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per posar-nos al dia i entomar la recta final, tot escoltant i gaudint de música dels 90. Som-hi amb aquest dijous 10 d'agost al Gamma Extra. Comencem amb l'informació de caràcter generalista que recullen els rotatius d'aquest 10 d'agost en portada. El diari Ara, el preu dels hotels a Barcelona creix fins als 173 euros la nit. La mitjana augmenta un 18% en un any, tot i que encara queda lluny dels 241 euros de Marbella. La capital catalana encara no ha recuperat el grau d'ocupació que tenia abans de la pandèmia. A la foto hi veiem una palmera barcelonina i expliquen que les estan revisant palmera a palmera després de la mort d'una noia per la caiguda d'una palmera al barri del Raval. Feijóo insisteix en presentar-se a la investidura i el TC manté l'ordre de detenció contra Puigdemont. El periòdico obre en clau política. El TC i Sumar anutgen junts en ple diàleg per la investidura. Dos jutges conservadors utilitzen la seva majoria en les vacances per rebutjar els recursos de Puigdemont i Comín. El partit de Díaz colpeja l'estratègia de discreció a l'afirmar que les negociacions avancen. Salut Pública acusa de males pràctiques al geriàtric d'Aragó per la salmonella. Perfil de Big Joe que el policia du i monjo budista que va atrapar Sancho, Tailàndia. La foto és pel drama del Mediterrani. Almenys 41 migrants moren ofegats a prop de Lampedusa en una ruta que ja ha causat més de 1.800 víctimes al mar aquest any. Els efectes de la calor i la Covid porten nombrosos avis a urgències i Barcelona rega ara les palmeres com les que va matar la Xamira. Martingala del TC, al Punt Avui, la sala es queda en majoria conservadora per vacances i rebutja un recurs de Puigdemont. El president i Toni Comín demanaven empara contra l'ordre de detenció del Suprem. La Fiscalia recorrerà contra una decisió que té el vot particular d'una magistrada. Palmeres en el punt de mira, també és la foto d'aquest dijous. Turistes catalans atrapats a Etiòpia. Trump divideix els republicans i Kessi marxa a l'Al Ahly i deixa 12,5 milions al calaix. El Barça els podrà utilitzar per inscriure jugadors abans de l'inici de la Lliga. I la darrera portada que comentem, La Vanguardia, el turisme torna a batre rècords a Espanya després de la sotregada de la Covid. La sala de vacances del TC no s'espera el ple i resol contra Puigdemont. Itàlia rebaixa en un dia l'impost a la banca per la caiguda borsària. Els turistes atrapats a Etiòpia entreveuen la fi del malson. L'avanç de l'exèrcit obre la via per evacuar els espanyols. L'erupció del Tonga influeix en les onades de calor extremes. Barcelona rega les palmeres per evitar que caiguin i la Galeria Cadaqués i altres visites artístiques, opcions a la Costa Brava.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Ara és un quart de 10 del matí i, com cada dijous, sortim al carrer de la mà de l'Enric Vidal. Avui anem a un espai que s'obre de tant en tant a les visites, però que encara és força desconegut. Són les reserves de Vinzeum, que es troben a Cal Verger. Enric, bon dia.
Què tal, Sílvia? Bon dia, com estàs? Bon dijous.
No deu estar molt concorregut, no, aquí a Cal Verger?
No, ara aquest mes d'agost ja està molt, molt tranquil·let. Normalment sí que durant l'any hi ha persones treballant, però de moment, ara aquí, aquests dies d'agost, només tenim a la Carmina Ametlla, restauradora i conservadora de Vinzeum. Què tal, Carmina? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Carmina, doncs, ara ens explicarà una mica les particularitats i curiositats d'aquest espai de Cal Verger, que està aquí al barri de la Barceloneta Sant Magí, tocant a la Via del Tren, que és un espai patrimonial i que és un espai doncs, que havia sigut molt important en el passat, però que ara per Vinzeum també és molt important, eh, Carmina?
Doncs sí, actualment l'edifici acull les reserves del Vinzeum, és on es concentren la majoria de les col·leccions i aquí és on bueno, es fan feines tasques de conservació preventiva i de restauració en aquells casos que sigui necessari, sobretot quan les peces van a exposició, és quan s'aprofita per fer les restauracions.
Clar, l'espai del Vinzeum ara s'ha ampliat moltíssim i és molt gran, però clar, la gent potser no es pot imaginar la quantitat d'objectes, la quantitat de documents i la quantitat de peces d'art, d'escultures, obres que hi pot arribar aquí. Quants objectes podríeu tenir aquí, aproximadament, aquí a Cal Verger?
Ara estem a l'entorn dels 20.000, de les 20.000 registres, diríem. Ja queden peces encara pendents de registre, però arrodonint aquesta xifra serien unes 20.000.
20.000 peces, clar, és una xifra que ara potser els nostres oients clar, estan doncs, potser imaginant aquí la quantitat, però és que clar, hi ha dues naus, una que hem comentat ara abans de començar, que era potser pels objectes més grans, veiem aquí carros, veiem premses, veiem objectes més grans, i llavors hi ha una segona nau tota plena d'armaris on es guarden potser els objectes més petits. O com ho gestioneu, això?
Doncs sí, la primera nau, li diem la nau 1, és la primera que ocupa Vinceum el 2009, quan desmuntem la sala de premses de l'antic museu, i aleshores doncs, portem les premses i són aquí remuntades i es conserven aquí fins justament aquest any passat, que és, bueno, i aquest any, que és quan comencen a traslladar-se al nou edifici de Vinceum. Aquí encara n'hi ha, no hi van totes. I després, el 2017, ocupem la segona nau, diríem, es comuniquen les dues naus, i és allà on concentrem la resta de col·leccions que teníem disseminades en diferents magatzems per la vila, no? Algunes peces estaven a magatzems del Fòrum Baltà, altres al propi edifici de Calpa i Figues, que justament coincideix amb l'enderroc de Calpa i Figues, que és quan ens veiem obligats a traslladar totes les col·leccions d'allà. I també a la nau del carrer Sarriera teníem una nau on també teníem molts objectes. Aleshores, aquí el que fem és concentrar-ho tot.
Quina seria, potser, la particularitat dels objectes que teniu aquí? Hem vist que teniu art, teniu escultures, teniu de tot, no? Podríem dir, documents, no sé si els teniu també aquí guardats, però potser quina seria la particularitat d'agrupar tots aquests elements en un mateix espai? Clar, et dona la possibilitat, potser, de tenir-ho tot ben classificat, tot ben ordenat, no?
Sí, d'alguna manera, a la nau 1, bueno, com deien, hi ha els voluminosos, és a dir, aquells objectes més grans, també n'ocupen alguns el moll de càrrega de la nau 2, i aleshores, en els compactes, hi ha prestatgeries compactes i altres, bueno, totes són compactes, unes tancades i unes obertes, es conserven els objectes de petites dimensions, mitjanes o petites dimensions, i després els compactes tancats, aquells objectes d'art, d'arts decoratives, escultura, i després també hi ha la pinacoteca, que són totes les obres pictòriques que estan penjades amb reixes i també amb tancades, diríem, per evitar la pols i queden més protegides. Aleshores, el fet de concentrar totes les col·leccions facilita molt la gestió pròpiament de les col·leccions. A més, aquí, després d'ocupar la nau 2, es crea el 2018 el taller de restauració, que abans Vinceum no tenia cap espai de restauració, i aleshores aquí és on es poden tractar i restaurar i actuar les col·leccions, i això facilita. En quant al que comentaves de documents, aquí documents pròpiament no, els documents es conserven tots al centre de documentació del carrer de la Palma, però el que sí que tenim aquí són calaixeres també que estan dins dels compactes, on es guarden el que són estampes, dibuixos, cartells, etc.
Aquest taller de restauració que deies que potser va ser com l'última incorporació d'aquí de Calvergi, veiem que és com una mena potser de laboratori, no? Podria assimilar una miqueta perquè la gent s'ho imagini. Aquí és on tracteu les peces, interpretem, no? On analitzeu les peces, on les tracteu. Quin és el procés? Interpretem que cada peça és diferent, no? Però, per exemple, quan us arriba potser un objecte potser nou, que algú ha fet alguna donació o alguna cosa, quin és el procés que se segueix? Primer s'analitza, després es tracta, com va això?
Primer es fa un estudi ocular, diríem, un examen, no?, organolèptic de la peça, per veure l'estat de conservació, i s'avalua l'estat de conservació. I s'obre la fitxa, sobretot el meu company, que és el conservador de col·leccions, ell és el que s'encarrega de fer el registre i la documentació de la peça en un programa informàtic, que és el Museum Plus, i on se li dona un número de registre i on es posa tota la informació que es té en el moment i que mica en mica s'anirà ampliant. També hi ha un mòdul que és de restauració, on realment tots els processos que es fan de restauració queden allà reflectits, també fotografies, etc. O sigui, cada peça té la seva fitxa i el seu número i la seva ubicació, que és molt important en les reserves saber on són les peces i, per tant, les ubicacions també consten en aquesta fitxa. I quan algú fa una consulta o nosaltres mateixos hem d'anar a buscar peces, és molt més fàcil localitzar-les. Després d'aquest examen i avaluació de l'estat de conservació, es procedeix a la neteja de la peça, a la desinsectació, si en el cas de que sigui de fusta, a l'aïllament, depèn de l'estat en què estigui, en la consolidació. De fet, les peces que ingressen no es fa una restauració completa, sinó sobretot s'actua en el que és l'estat de conservació preventiva, diríem. Es fa una actuació de conservació preventiva, és a dir, que aquella peça quedi estable i es pugui emmagatzemar. La restauració total es farà en el cas de que aquella peça sigui exposada, si no, no.
Una de les peces que ara comentàvem també, que potser són més especials per aquí a Vinseum, és la talla de roca de Sant Fèlix, que es conserva aquí a Cal Verger, dintre dels grans armaris que hi ha, que doncs, ara ens anirem desplaçant cap allà, aquest micròfon inalàmbric doncs, al bòquet, és que ens podem anar desplaçant a poc pels espais. I una de les particularitats d'aquesta talla barroca és que la imatge actual de l'any 1959 es va inspirar en aquesta talla barroca, perquè abans del 59 hi havia una altra imatge que era completament diferent, però la del 59 s'inspira en aquesta talla barroca ja fa, evidentment, més anys.
Doncs sí, va ser idea de mossèn Trens, de fet va ser ell que va fer la proposta de canviar perquè iconogràficament va considerar que aquest era més adequat, no? Com a Sant Màrtir i el Sant Fèlix, la talla aquesta barroca. Aleshores aquesta és una talla de dimensions petites que té exactament la mateixa mida que la talla del Sant Fèlix de la Capta. El Sant Fèlix de la Capta és una talla que es fa el motlle de l'original i després es fa el Sant Fèlix de la Capta i altres que seguien per la vila, i aquestes són d'una pasta dura, es fan d'una pasta dura, no són de fusta. En canvi, la talla gran, la de la Festa Major, que surt en processó, la que va a casa dels administradors, aquesta talla es fa exactament a escala, igual que la petita de fusta, però també en fusta tallada, però a mida real, diríem. Més o menys és com de mida humana, una mica baixeta, però bueno, podríem dir que és mida real. I aleshores es fa exactament igual. La policromia, la indumentària, també es fa seguint com era, perquè ara, malauradament, no es veu exactament la policromia del Sant Fèlix barroc, perquè va tenir una actuació maldestra i no es veu, vull dir, ha quedat tapada el que eren les restes, sí que no quedaven masses, de restes del que són la policromia, els daurats del vestit, però que d'alguna manera també estan inspirats en aquest.
Aquesta imatge que surt en processó, que doncs ja d'aquí ben poquet, ja la Festa Major es va apropant. Ara la Carmina està obrint un d'aquests armaris que doncs s'obren amb unes rodes i ara ja podem veure aquesta imatge magnífica de Sant Fèlix Barroc, que doncs ja, Sílvia, si et sembla bé, la intentarem passar per xarxes socials, perquè és que de debò que la gent que no l'hagi vist, doncs és que és, podríem dir, gairebé igualeta a la que surt per les processons, i és que diem que és això, que l'any 1959 doncs la imatge de les processons es va inspirar en aquesta talla barroca de Sant Fèlix. Carmina, precisament aquesta imatge a mida real, podríem dir, de l'any 1959, va ser aquí a Vinseum, la setmana passada, del dilluns fins al dijous, i podríem dir que Sant Fèlix doncs no és a l'església durant l'any, només durant els dies de Festa Major, però és a la casa dels administradors, però sí que s'està, podríem dir, uns dies d'estada aquí a Cal Verger per passar doncs, una mica de restauració i per veure si tot està bé. Enguany també ha passat aquesta restauració la setmana passada, com va anar aquest any?
Doncs sí, bé, des de fa uns anys Vinseum s'ocupa de la posta a punt, diríem, del Sant per la Festa Major. Abans es feien les intervencions in situ a casa dels administradors, però des de que Vinseum té taller de restauració s'ha cregut oportú perquè es treballa d'una manera molt més adequada aquí al taller. I aleshores els administradors que tenen abans de Festa Major el Sant Fèlix a casa cedeixen doncs, durant 3 dies al Sant perquè pugui ser restaurat. La restauració, matitzaré, no és una restauració total. Pensem que és una peça que des de l'any 59 dona toms i cada cop que es mou té algun cop, entra per escales estretes, puja, baixa, es manipula, hi ha hagut canvis dimensionals del que és la fusta, vull dir, per exemple, té una esquerda a la cara, que tothom està molt preocupat per l'esquerda de la cara del Sant Fèlix, però sempre dic, no, això és una esquerda que probablement va sortir poc després de fer-lo, no és un cop, no és res greu, sinó que és la pròpia fusta que s'obre, com tots sabrem, quan hi ha canvis d'humitat, i aquesta doncs, ja li ha quedat permanentment a la cara, no? No és res greu, no... Però en canvi sí que pateix molt, sobretot cops, el que és a la part dels plecs del vestit, perquè és on s'agafa el Sant Fèlix, on es puja, on es baixa i on acaba cada any patint pèrdues. Aleshores, l'únic que fem aquí és una neteja així superficial, global de la peça, de la figura, i aleshores el que fem és fixar aquells punts que estan a punt de despendre's, es fixen amb una cola calenta d'origen animal, diríem, que és una mica seguint la manera tradicional que també es feia la pròpia peça, no? I després es reintegra volumètricament el que és la matèria i s'acaba fent la reintegració cromàtica per dissimular una mica l'aspecte, no? I que quedi integrat. El que sí que, si mires bé la peça, hi ha moltes zones desgastades, es veuen moltes... una restauració antiga que es va fer, em sembla, als anys 90, que es van fer amb purpurines que s'han alterat molt de color i ara es veuen verdoses, és a dir, ja hi ha un poti-poti visual important. Però bueno, del que es tracta és de que estigui estable. Per tant, el que fem aquí és una restauració curativa, només.
Molt bé, el Sant ja torna a estar a casa de l'administrador d'Ernest de Ginebra fins al dia 21 d'agost, que doncs el Sant doncs ja farà el seu trasllat definitiu fins a la Basílica de Santa Maria. El 21 d'agost a la nit, que potser la gent es pensa que arriba el mateix 22, però el 21 el Sant ja arriba a la Basílica de Santa Maria per acabar de fer l'últim assaig dels goigs. O sigui que ja està tot preparat per la festa major, no, Carmina? Amb Sant Fèlix ja ben polit, tot ja preparat.
Doncs sí, ara ja està, bueno, el vam transportar, o sigui, el dia 3 va marxar d'aquí, va anar a casa l'administrador i ja està allà, i ara ja, bueno, segueix el seu ritme de festa major.
Molt bé, Carmina, per anar acabant, també, hem comentat que de tant en tant aquest espai s'obre per fer visites guiades, no sé si és un cop cada mes, un cop cada trimestre, com ho aneu fent això? Perquè és que de debò que aquesta visita és super recomanable. Veiem aquí aquesta talla barroca de Sant Fèlix, però al seu costat veiem talles, escultures, ceràmica, és a dir, és magnífica tot el que té aquí Vinseu acumulat. Aquestes visites, cada quan les feu? Les feu periòdicament, cada un cert temps? Com va això?
Bé, aquí a les reserves hi passen moltes coses, no només és un magatzem, sinó que s'hi treballa, no només s'hi restaura, s'hi conserva documents, es fan consultes, és a dir, hi ha una vida, no? Diríem que no es veu al museu i què passa aquí. Aleshores, les visites, i per explicar una mica la feina que fem, doncs aprofitem el Dia Internacional dels Museus, que és al maig, i després també les Jornades Europees de Patrimoni a l'octubre, que aquestes són visites que publicitem i que s'obren al públic, i depenent de la demanda se'n poden fer una o dues. Bueno, generalment en fem una mica, també veient els grups, són grups reduïts, òbviament no podem portar molta gent perquè els compactes són estrets i no es poden fer visites amb molta gent, per tant han de ser visites controlades. No és un espai obert permanentment al públic, però sí que també es fan visites, a banda d'aquestes que fem... diríem des del museu, també es poden demanar a demanda, o sigui, també hem fet visites de persones que els hi ha interessat o d'un grup que els interessa fer una visita a les reserves, doncs no hi ha cap problema, vull dir, es pot fer perfectament.
Molt bé, Carmina, doncs moltíssimes gràcies per obrir-nos aquest espai de Cal Vergera, de Vox. Si teniu l'oportunitat amb aquest... anticorriu al maig i també a l'octubre, si teniu l'oportunitat i veieu aquest avís, doncs veniu aquí a Cal Verger a visitar-lo, perquè és doncs un espai realment molt especial. Doncs, Sílvia, tornem la connexió i en principi la setmana vinent doncs ja serem a la Capta, allà veient com està a punt d'esclatar tot i ja el primer acte extraoficial de la Festa Major.
Amb moltes ganes. Gràcies, Enric Vidal, que vagi bé.
Que vagi bé, Sílvia.
Són gairebé 9:45, us deixem amb les notícies, amb aquest primer flash informatiu i després seguim parlant amb la pregonera de la Festa Major, amb l'Anna Ballonesta.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Comencem aquest repàs informatiu de 9:45 del matí explicant-vos que l'estudi Quagga, amb seu a Sant Martí, ha estat l'encarregat de reproduir el projecte internacional de Sapiens que ha permès reproduir el bust d'una dona nabatea. El director de l'estudi Ramon López ha participat doncs, en aquesta reproducció facial d'una dona que va viure a Al-Jazir fa 2.000 anys. López és el màxim expert a Europa en recreacions de figures humanes i animals i ha estat l'encarregat de reproduir el projecte internacional de Sapiens que ha permès reproduir el bust. L'escultor posa en valor la troballa i la implicació de l'equip que han fet possible l'escultura, que ha reunit un equip d'arqueòlegs, antropòlegs, forenses i escultors de França, del Regne Unit, de Catalunya i de l'Aràbia Saudita. Els nabateus eren nòmads àrabs que van convertir en comerciants del desert. Les restes òssies de la Hinat, la dona de la qual s'ha donat vida 2.000 anys després de la seva mort, es van localitzar en una de les 100 tombes monumentals que ens conserven en aquest gran jaciment arqueològic declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Seguim explicant-vos que el 3 de setembre se celebraran a Sant Llorenç d'Hortons dues cites esportives de renom, la cursa de la vinya i la Pampul Trail. Pel que fa a la cursa de la vinya, que se celebrarà en la seva 26a edició, tindrà 10 quilòmetres de distància. Principalment transcorrerà per camins que voregen vinyes i altres sendes rurals. Aquesta cursa puntuarà doble per la Lliga Championship. La sortida tindrà lloc a les 9 del matí des de la plaça del referèndum de l'1 d'octubre. Pel que fa a la cursa Pampul Trail, que enguany arribarà a la seva 5a edició, tindrà 21,6 quilòmetres de distància. El recorregut transcorrerà en un 11% d'asfalt i un 89% de vinya, pista i corriols. En aquest cas, la cursa puntuarà per la Lliga Trail Championship. La sortida també estarà situada a la plaça del referèndum de l'1 d'octubre i començarà a les 8 i tindrà diferents categories. En ambdós casos, les inscripcions per participar-hi ja estan obertes a través de la web xicgroc.cat. I per acabar, us apuntem que el proper dimarts, dia 15 d'agost, hi haurà mercat setmanal a la Pelegrina, tot i ser festiu. D'altra banda, ja es pot avançar també que, respecte als dies de la Festa Major, hi haurà el mercat habitual dels dissabtes al dia 26 d'agost, però no hi haurà mercat ni dimarts 29 d'agost a l'Espirall, ni tampoc dissabte, dia 2 de setembre, al centre. Per la Festa Major, entre el 29 d'agost i el 2 de setembre, doncs, tampoc hi haurà el mercat diari de la verdura a la plaça de Sant Joan, ni tampoc les habituals parades a la Rambla de la Girada.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. Ofereixen tot tipus de serveis per al vehicle. Pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens, tot tipus de mecànica ràpida. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot 16-18, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Al telèfon 93 817 3866 o al web pneumaticsferret.com.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de 2:15.
Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó. esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
Aquest espai on setmanalment ens acompanyen els administradors el vam enregistrar dimarts i, per tant, no recull l'última decisió del quintet feta pública aquesta passada nit a través de les xarxes socials, en el sentit que l'estampa de Sant Fèlix de la Foix Cervera no s'inclourà al full dels gotxos ni a l'estampeta del dia 30 que es donen a Santa Maria i han optat per oferir una imatge alternativa del sant. Dit això, ara sí, escoltem l'espai on la protagonista és la pregonera.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Cada dijous fem una quedada aquí al Penedès Gama Extra d'estiu amb els administradors i els seus col·laboradors i protagonistes d'aquesta Festa Major 2023. L'anem tastant una miqueta, setmana a setmana. L'anem degustant fins que la puguem gaudir. Ja queden menys dies. Avui, en nom del Quintet, tenim amb nosaltres l'Anna Benach. Bon dia.
Bon dia.
I l'acompanyen dues dones, dues protagonistes d'aquesta Festa Major, dues dones implicades, que a vegades estan a la cuina de la Festa Major i d'altres donant la cara. Ara ho veureu perquè us ho explico. D'una banda tenim a la pregonera, a l'Anna Ballonista. Bon dia.
Hola, Sílvia, bon dia.
L'Anna sí que li tocarà donar la cara i obrir aquesta Festa Major. Però a la cuina, al backstage d'aquesta Festa Major, hi ha una altra excompanya d'aquesta casa. Avui coincideixen dues ex de Ràdio Televisió Vilafranca. És la Laia Paretes, que com a equip de la Fatxenda està portant les xarxes des de fa una pila de setmanes. Laia, ben tornada.
Hola, què tal?
Vosaltres esteu a la cuina, no? Una
exacte.
Mica darrere.
Nosaltres
entre
som una
bambalines.
Mica... Exacte, entre bambalines. També volem ser invisibles perquè al final el que som és la veu dels administradors, els canals digitals, i per tant nosaltres fem la feina, però el que fem és lluir tot allò que proposen i tot allò que fan.
En canvi, l'Anna és una mica la carta de presentació d'aquesta Festa Major.
Sí, sí, és un paper una mica diferent. Ja començo a notar aquells nervis dels dies previs. Ara ja sí que faig el compte enrere, no? Ja fa uns dies que vaig fent el compte enrere fins al 28. I sí, evidentment, tocarà donar més la cara, però vaja, com que m'ho van dir amb molt de temps, des del gener que ho sé, he tingut tots aquests mesos per anar-me'n fent a la idea. És evident que el dia que arribi el dia 28 estaré nerviosa, segur, però com a mínim he tingut tot aquest temps per anar-me preparant i també quan tens clar què vols fer i estàs tranquil amb el que faràs, doncs crec que això també ajuda una mica a controlar els nervis.
Preparada per les crítiques?
Això sempre. La gent que treballem als mitjans de comunicació crec que estem molt exposats a les crítiques i més des de que hi ha xarxes socials. És una cosa que va una mica intrínseca amb la nostra feina i, per tant, a veure, sempre 100% no s'està preparat per les crítiques perquè a vegades la gent també es pensa que la gent que estem més exposada tenim com una carcassa que aquestes coses no ens afecten i no és així. Som persones humanes i, evidentment, que afecten. Però sí que és veritat que com que doncs, treballant on treballo, sovint doncs, hi ha crítiques, és una cosa que vas treballant progressivament i que sí que m'afectaran perquè és evident que n'hi haurà, faci el que faci, n'hi hauria i per tant estic preparada per això. Sí que saben greu a vegades quan venen de persones que són més properes i que no et són tan anònimes, no? Un oient que no saps qui és, com algú que després et creues per Vilafranca i potser et sap una miqueta més de greu. Però vaja, és el que hi ha i encara tinc uns dies per acabar-me de preparar.
Li demanava a l'Anna Ballonesta per les crítiques, perquè, és clar, aquesta setmana s'ha presentat l'estampa d'aquesta Festa Major 2023, l'estampa de Sant Fèlix, que ha anat a càrrec de l'artista floral Foix Cervera. És una estampa provocadora, diferent, que no deixa indiferent. Hi ha hagut molt d'enrenou, com passa, d'altra banda, sempre en qüestions de la Festa Major, sobretot molt d'enrenou a les xarxes, molta polèmica, tothom hi ha dit la seva, molta crítica. I, Anna Benach, et demano com ho porteu al quintet.
El quintet ja vam avisar, quan vam presentar la Foix com a estampera, que seria una estampa que no deixaria ningú indiferent. Es tracta d'una estampa irreverent i provocativa i nosaltres vam donar llibertat a l'artista i el que hem fet és respectar-la.
Una estampa que anirà inclosa en el programa.
Perquè corria una mica la brama, va inclosa, no va inclosa, va a part, com anirà això?
Va inclosa amb el programa. El programa consta del programa d'actes, el regal i l'estampa.
I el programa ens esperem el dia 17, el primer dia de la capta, o teniu ganes d'ensenyar-lo abans?
Ens esperarem el 17 per ensenyar-lo a tothom.
I descobrir el regal.
I descobrir el regal, també.
Que potser és de les poques incògnites que queden, no?
Sí, programa i regal ja és l'últim que queda, exceptuant el pregó, que això hi ha fins al 28.
Doncs avui ens hem envoltat d'un parell de les col·laboradores d'aquest quintet, la pregonera i una de les responsables de comunicació, de xarxes. Anna, parlàvem per Fires de Maig.
Sí.
Poqueta cosa ens deies, tot i que ja estaves treballant. Sí que hem d'advertir als oients que no hagin estat al cas, tot i que ho hem anat dient, que inicialment tu vas pensar un pregó que et coincidia amb l'inici, amb l'estrena de la teva temporada.
Exacte.
El No ho sé, a RAC1.
Sí.
I això al final, afortunadament per tu, ha canviat,
sí,
eh?
Sí, sí. Exacte, afortunadament no serà així. Quan ells m'ho van proposar el mes de gener i en vam parlar, doncs la temporada RAC1 començava el dia 28 d'agost i l'hora que comença el programa, que aquesta temporada començarà a les 8, però en principi fins ara començava a 8:45, clar, coincidia de ple amb l'hora del pregó. I això és una de les coses que jo, l'Anna, no sé si ho recordarà, en aquell moment que els hi vaig dir, ostres, un, m'ho he de pensar, dos, hi ha aquest hàndicap que jo ho he de consultar.
Haig de parlar, no?, exacte, amb els capos de l'emissora.
A la ràdio, doncs, com ho veuen ells, si ho veuen factible o no ho veuen factible. Un cop jo vaig prendre la decisió de, d'acord, accepto fer el pregó, va venir aquest segon pas, que va ser parlar amb la ràdio, com ho veieu vosaltres, d'encaixar-ho tot. I la resposta que vaig tenir va ser molt positiva, perquè hi va haver aquesta predisposició de dir, doncs val, intentem-ho encaixar.
Això volia dir traslladar el programa a Vilafranca?
Sí.
O part de l'equip?
Volia dir traslladar part del programa a Vilafranca. No haguéssim fet tot el programa en directe des d'aquí, perquè evidentment hi ha una part informativa, que ha de ser la part informativa típica de cada dia, i que això doncs era una mica complicat encaixar-ho amb l'estructura del pregó, i que per tant, per timing també es feia abans de que comencés i no suposava un problema perquè jo hagués fet aquesta part en directe al marge del pregó.
L'haguessis fet tu igualment?
L'hagués fet jo, sí, sí. Sí, perquè és que, clar,
era el primer dia
de temporada. Aleshores,
i havies de ser, sí,
que el primer dia de temporada no hi sigui és una mica estrany. És una mica estrany. I, clar, ja ho tenia com tot bastant pensat per encabir-ho d'aquesta manera, per encaixar-ho amb el
No ho sé. És que és la sensació que em va fer, que ho tenies molt madur ja.
Sí, perquè, és clar, això hi va haver tot un procés de reflexió també a la ràdio, amb el cap de programes, amb el director, d'analitzar doncs com ho fem, quina durada ha de tenir això, quins equips traslladem aquí, aquesta part des d'on la podem fer, és a dir, estava tot una mica pensat, i amb aquesta estructura jo havia començat a treballar amb això. Què passa? Que al mes d'abril la ràdio decideix endarrerir una setmana tot, tirar cap enrere tant les vacances com l'inici de temporada, i això vol dir que el 28 no tinc programa, perquè el primer programa serà el 4 de setembre. En un primer moment dic, ostres, tota l'estructura que jo he estat pensant durant aquests 3 mesos se'n va en orris, no? Perquè, clar, havia costat molt d'encaixar-ho. Però, per altra banda, va ser una bona notícia, perquè em vaig treure un pes de sobre, per serà molt més fàcil encaixar-ho tot i poder parlar també d'aspectes doncs més personals, més relacionats amb Vilafranca, que potser si jo hagués hagut de pensar en un públic més generalista, en un programa que s'emet per tota Catalunya, hauria d'haver passat més de puntetes, i en canvi ara doncs podré fer més el pregó que a mi m'agrada, amb les coses que jo hauria volgut expressar des del principi.
Serà més teu, ara.
Sí, 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 exacte. Serà més meu, perquè la manera com jo havia pensat era més genèric, perquè tant una persona de la Vall d'Aran com una persona de Lleida pogués escoltar-ho i que no se li fes passar pesat, però potser per un vilafranquí li hauria semblat poc de Vilafranca. I, en canvi, ara sí que podré centrar-me exclusivament doncs, en Vilafranca, i més parlar també de sentiments i de què representa la festa, perquè al final és un esperit comú que comparteixes amb la gent que l'està veient o que l'està escoltant, i que això no hauria passat amb un públic més generalista.
Anna, us ha sapigut greu perdre aquest protagonisme que hagués tingut el pregó a nivell de Catalunya?
No, de fet...
Això no es paga amb diners,
no. De fet, quan li havíem de proposar, que ja vam decidir l'Anna com a pregonera, no recordo qui dels 5 va dir, alerta, que pot ser que comenci temporada...
L'Oriol ho sabia, l'Oriol ho sabia.
Doncs devia ser l'Oriol que va dir això, alerta que pot ser que comenci temporada aquell mateix dia, que potser ens diu que no pot ser per aquest motiu, no? Després, quan ens va dir que sí, que ho tiraria endavant i que miraria, doncs, de fer el programa en directe, ens va semblar una proposta molt interessant i molt diferent. Evidentment, ara estem supercontents de que ella estigui més tranquil·la i que pugui fer realment el pregó que vol fer. Nosaltres estem molt contents d'això.
I ja que coincideixen la Laia Paretas i l'Anna Ballonesta, podem explicar realment com vau enredar l'Anna, no? Quin paper va jugar la Laia?
La Laia va fer de ganxo, com que ja es coneixien d'abans i no era una cosa estranya que la Laia pogués demanar amb l'Anna de quedar per esmorzar, fer un cafè, el que fos, li vam proposar a la Laia, doncs, això, que ens fes de ganxo per fer-li...
Això no ho havíem explicat, eh?
No, és novetat.
Havíem dit ganxo, però no exactament les persones implicades en aquest ganxo, eh?
Com va anar això, Laia?
Que sí que és cert que jo els hi vaig dir, clar, jo l'Anna no he anat mai a esmorzar amb ella, partim d'aquesta base. O sigui,
vau coincidir aquí?
Aquí no. No. El que passa que sí que hem coincidit en uns sopars molt mítics de periodistes de la zona.
Sí.
I havíem coincidit en diverses coses. També jo vaig fer pràctiques a Recull, llavors me'n recordo que ella estava allà.
I la Laia també havia treballat al RAC,
exacte,
fent el trànsit,
exacte.
I jo estava a la ràdio.
Les nostres
ens havíem entrecreuat.
Sí. Però jo sí que els havia dit, a veure, jo la conec molt i hi ha molt bon rotllo, però sí que és cert que no quedem per fer cafès.
No fem cafès, no, habitualment.
Però, bueno, no passa res.
Però bé, com que la Laia treballa en el món de la comunicació, doncs jo vaig pensar que seria una proposta relacionada amb això.
Exacte,
i evidentment...
va ser més en relació de, Anna, et vull proposar una cosa com més vinculada amb la feina, i llavors...
Tan normal,
deixa'm,
no?
Deixa'm explicar. Pel que passa que sí que és cert que les úniques possibilitats de quedar eren diumenges al matí.
Era estrany.
I llavors era una cosa com molt limitada, no? Perquè sí que és cert que vas pensar, home, tenint tota la setmana aquesta noia, perquè em proposa quedar un diumenge al matí.
Sí, perquè a més jo vaig proposar dies entre setmana i ella tota l'estona em remetia a diumenge. I a més aquella setmana ens vam creuar un dia entre setmana per Vilafranca.
A la plaça de la Constitució.
I pensava, a veure, si m'estàs dient que tens els matins molt ocupats i ara ens hem creuat passejant per Vilafranca, aquí passa alguna cosa.
Hi havia petites esquerdes. I també com que anàvem buscant, va ser una cosa com cuinada en unes certes setmanes, i havia com una certa cosa de dir, clar, és que ens anem trobant i és una cosa que es va allargar una mica, però
sí,
al final...
I clar, havia de ser en diumenge perquè tots entre setmana treballem amb uns horaris complicats. I els horaris de l'Anna també...
Sí, clar, jo les tardes vespres no sóc aquí.
Llavors era...
Ho vam encaixar. Vaig quedar amb ella, però no m'hi vaig presentar.
Ah, tu no hi vas anar.
No. Jo estava per allà, però no la vaig rebre. Llavors hi havia el...
Hi ha un petit detall aquí, que és que sí que jo, quan insisteix en el tema del diumenge i això, en algun moment sospito que pot ser aquesta possibilitat.
Sí, aquesta exacta.
Aquesta possibilitat exacta, però en l'últim moment quedem al casino. I aleshores jo penso, no, el casino no pot ser, perquè no quedaríem en un lloc públic amb gent que ens pugui veure, amb els administradors, per tant...
Un diumenge a l'hora del vermut...
No pot ser. I vaig sortir de casa, me'n recordo, amb bicicleta, i just en el moment de sortir de casa la Laia...
Que això estava tot planificat. Jo li vaig dir, quedarem al casino, perquè veia que sospitava. I dic, li dic un lloc mega públic, i llavors així les seves sospites cauran, no?
Ja I just abans de sortir de casa la Laia
que
em diu...
Que maquiavèlica, eh?
Se m'ha acabat la bateria de l'ordinador, puja al despatx perquè no tinc l'ordinador, que no el puc portar aquí. I jo abans de sortir de casa li vaig ensenyar a la meva parella el missatge del mòbil i li vaig dir que sigui el que Déu vulgui.
I llavors va passar.
Sí, aleshores vaig trucar al despatx, va contestar una persona que jo vaig pensar que era la Laia però que no ho era, que crec que va ser alguna de les administradores que va respondre directament al timbre. I quan vaig pujar, la porta estava entreoberta. Aleshores, jo picava la porta, ningú me'n responia. Algú des de dins em va dir passa, passa, i quan vaig entrar, doncs, això
allà
sí que ja ho hem explicat, me'ls vaig trobar tots cinc asseguts, i aleshores ja em va venir com tota aquella... Em vaig treure el jersei, crec, fins
calor.
I tot, suant, una mica de nervis, vaig dir fins i tot alguna parablota,
sí,
vull dir
una
que...
Una mica d'alarma de rellotge, també.
Sí, mira, si és veritat, si porto un rellotge d'aquests de fer esport, que t'avisa de les pulsacions i això... i em va fer una alarma d'avís de relaxació perquè em detectava que les pulsacions estaven molt altes durant molt de temps continuat. I això em passa a vegades, molt poques vegades m'ha passat que em vibra el rellotge avisant-me de que m'he de tranquil·litzar.
No?
I en aquell moment va passar i els vaig ensenyar, vaig dir, mira què m'està passant amb el rellotge, que em diu que em tranquil·litzi.
Nosaltres també estàvem nerviosos, aquell dia. Vull dir, no eres l'única perquè teníem il·lusió per fer aquella trobada i de dir-t'ho, que ens poguessis dir que sí. Òbviament sabíem que t'ho hauries de pensar pel motiu que fos, però estàvem també, recordo els moments previs.
I a part va ser com de les primeres,
sí.
O la primera així proposta
sí. Sí, sí.
Que veu fer algú, no?
Sí.
La primera col·laboradora.
Exacte.
Sí. Així com a més
potent.
Sí.
Sí, sí, sí.
I recordo els moments previs allà al vostre, la vostra oficina.
Exacte, hi havia nervis.
I els moments enregistrats, no sé si sortirà a la llum
ja
això algun
dia. Enregistrat, ah, està enregistrat. A partir d'aquí...
Vau gravar.
Ha estat tot gravat des de l'entrada de l'Anna fins
sí,
a...
Sí, més jo els veia amb ells i veia una càmera que estava gravant.
Perquè són moments, el que sí que hem de determinar també amb els administradors, amb l'Anna, i si això es queda com un document intern, que vam valorar que era molt interessant de tenir-ho, perquè després, un cop passen els anys, tens aquest arxiu i fa com il·lusió. És a dir, de moment no es farà públic. Queda com a arxiu
respirant,
intern.
Respirant,
sí, perquè la cara que feia en aquell moment
no,
pot ser un poema,
eh? Que s'ha d'acordar i que si es considerés o que sapigueu que hi ha aquest recurs, si mai el voleu fer servir, hi és. Però en principi està gravat amb finalitat interna.
Bé, Anna, ara toca estirar una mica
a
la llengua a la pregonera.
Ja veurem, ja veurem.
Què ens pots explicar d'aquest pregó? Aniràs a les teves vivències, hi haurà un punt de crítica... Durada, t'has plantejat la durada?
Sí, la durada és una de les coses que a mi m'obsessiona i que crec que la gent que fem ràdio és un dels temes
que ho tenim
molt present.
Sí, sí.
I sí, és un dels temes que a mi m'obsessiona perquè jo he estat espectadora del pregó la majoria d'anys, diria que no me n'he perdut cap dels últims 15 anys, i sí que crec que hi arriba un punt que si t'allargues massa baixa la tensió i es fa pesat. I és una de les meves obsessions perquè a més també he estat com una de les... crítiques, entre cometes, que jo he fet a vegades alguns pregons, a dir, ostres, això se m'està fent llarg, la gent ja està perdent l'atenció, no? Per tant, vull que no sigui gaire llarg. Que no sigui gaire llarg, què vol dir?
Clar, això és relatiu, no?
És relatiu. Aleshores, jo he calculat com a límit màxim 40 minuts, però com el límit màxim, però he de dir que aquests 40 minuts no seran jo llegint un text sense que passi res més. Aleshores...
Passaran coses.
Estic assajant, no? I aleshores tinc la part escrita força enllestida, sé quan dura aquesta part, però, com ara deies tu, Sílvia, passaran coses que encara no estan del tot acabades, que no sé quina durada exacta tindran, i aleshores, quan ho tingui tot encaixat, potser he de retallar alguna part del text perquè m'estic passant d'aquests 40 minuts que jo em poso com a línia vermella i no vull passar d'aquí.
Vol dir que tens ajuda, tens complicitats en aquest pregó, no estàs sola.
Sí, m'ajuda a gent diferent en coses diverses i el que he intentat és que gent que m'ajuda en una cosa no m'ajudi en una altra perquè no tothom, ningú sàpiga què passa en el conjunt del pregó. És a dir, hi ha gent que m'ha ajudat en una part però que no saben res d'una altra part. I crec que només potser hi haurà una persona, que és la meva parella, que és qui m'ha sentit dir el pregó sencer, que sap que és el que passa en la seva totalitat, tot i que hi ha coses que ell tampoc no haurà vist fins al moment de fer el pregó. I això sí que he intentat respectar-ho força perquè m'agrada que hi hagi aquest punt de sorpresa per tothom, no? I és evident que hi haurà gent, la Laia, per exemple, doncs m'ha ajudat molt en algunes coses i ella sap una part important del pregó, però en canvi... té un desconeixement absolut...
Que me n'estic assabentant, eh?
Altra...
Hi ha moltes coses que no sé.
D'una altra banda, no? Aleshores, és una mica el que volia, que les persones que m'ajudessin no fossin les mateixes que m'ajudessin a fer tot el pregó.
Com serà, si l'haguessis de definir? Mirarà enrere, parlarà la teva etapa professional aquí en aquesta casa, de com has viscut la festa des de dintre, com a espectadora...
Sí,
hi haurà aquell moment per la crítica...
Hi haurà una part evident, jo crec, de vivència personal, no? Perquè crec que, ostres, això és una cosa que a mi em venia de gust fer com a pregonera, d'explicar el meu punt de vista de la festa major, que segurament és un punt de vista que tots tenim i que cadascun és diferent perquè l'hem viscut de maneres diferents. Això passa, evidentment, per la meva experiència treballant aquí a Ràdio Vilafranca i a Penedès Televisió, perquè he viscut la festa molt intensament treballant aquí durant 7 anys, els 7 anys que vaig estar aquí, i que es viu d'una manera doncs, molt intensa, molt interna, també, amb coses que potser, si ets un espectador normal, doncs, no les pots viure des d'aquesta perspectiva. Sí que hi haurà una part de crítica, perquè jo crec que hi ha coses i que és bo fer autocrítica i que... també els periodistes tenim com aquesta obligació, jo crec, de fer crítica, i sí que hi serà, coses que jo considero doncs, que es podrien millorar. No serà una crítica molt negativa, jo crec que serà una crítica autoconstructiva de coses que potser crec que es poden canviar o es poden no canviar, perquè jo no sóc ningú per dir que es canviïn les coses, però sí que potser per fer reflexionar, que és el que m'agradaria... Que passés, que es pogués reflexionar sobre alguns temes. Ara ho hem vist també doncs, amb aquest debat al voltant de l'estampa. Jo crec que és bo poder reflexionar sobre les coses i poder-ne parlar sempre que es faci amb respecte i sense entrar doncs, en la crítica més personal o fins i tot en l'insult. No? Això sí que hi serà. I després també hi haurà una part, jo crec que podríem dir, de... humor, entre cometes. No sóc humorista, ni sóc una persona que em considere molt graciosa, però sí que hi haurà una part doncs, que potser aquesta crítica anirà vehiculada a través d'una certa part d'humor. I fins aquí, Sílvia, no em facis que et digui res més, perquè al final us ho acabaré explicant tot i no pot ser.
I ara.
I, escolta, serà radiofònic, tot i que s'hagi desestimat l'opció? Hi haurà algun punt, alguna connexió amb la ràdio?
Hi haurà alguna connexió amb la ràdio, sí. Sí,
també.
Sí que hi serà. No tant com hauria estat si hagués fet el programa en directe, però sí que hi haurà una vinculació amb la ràdio, però no serà el fil argumental del pregó. Serà més aviat com alguna esquitxada concreta, però no serà el marc del pregó.
El tens pràcticament enllestit?
El tinc pràcticament enllestit. A veure, hi ha coses que ara no depenen exclusivament de mi, sinó que depenen d'altres persones.
I has d'acabar d'ajustar.
Aleshores, això ho he d'acabar d'ajustar. Com et deia abans, la part de text o la part que llegiré és la que tinc més enllestida, perquè depèn exclusivament de mi i en això sí que he pogut anar avançant. I ara hi ha doncs, alguns detalls que s'han d'afegir, que això no depenen exclusivament de mi i que tinc aquestes 2 setmanes que em queden encara de vacances, per sort, per poder-ho anar encaixant i poder-hi anar pensant i regular també tot el tema que dèiem ara dels tempos i tot plegat. Per tant, em costa dir un percentatge, però sí que el tinc força avançat, tot i que, evidentment, si l'hagués de fer demà, no el tindria llest ni molt menys. Però sí, el tinc força enllestit.
T'escoltem el 28?
Això espero, que m'escolteu el 28. I el que em deies al principi, segur que hi haurà crítiques, però vaja, sé que estem exposats a això i les crítiques són bones, no a tothom li pot agradar. I és evident doncs, que t'arrisques, però vull estar tranquil·la de fer el pregó que jo vull fer i si jo estic tranquil·la amb això, per molt que hi hagi crítiques, doncs bé, la gent és lliure de dir el que vulgui, però jo vull estar tranquil·la amb mi mateixa i crec que ho estaré.
Anna, gràcies.
A vosaltres.
Que vagin bé aquestes 2 setmanes.
Les intenses, sí.
Per acabar-li de donar forma i, com deia, t'escoltem, et veiem el 28. Gràcies també a la Laia Paretes.
Gràcies.
I a l'Anna Benach per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
D'aquí una setmana ens retrobem. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Penedès, gamma extra.